dia a tothom. Avui, dia 23 de gener de 2015, a les 12 hores del migdia, es reuneix el ple d'aquest Ajuntament en sessió extraordinària, que està legalment convocada per imperi de la llei, en compliment de l'establert en l'article 138 del Reglament Orgànic Municipal, en concordància amb l'article 197.1.c de la llei 5/1985 de 19 de juny del règim electoral general, amb un únic punt de l'ordre del dia, que és el debat i votació de la moció de censura presentada contra l'alcalde de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, senyor Joaquim Arnó Porres. El procediment s'ha de seguir... El procediment que s'ha de seguir durant la sessió està regulat a l'article 197 d'aquesta llei orgànica del règim electoral general, i el desenvolupament de la sessió serà el següent. Primer, constitució de la mesa d'edat formada pels regidors electes de major i menor edat, que no siguin ni l'alcalde ni l'actual candidata. Segon, comprovació del quòrum d'assistència. Tercer, lectura per la mesa d'edat de l'escrit de la moció de censura presentada. Quart, comprovació del manteniment dels requisits de presentació de la moció. Cinquè, torn de paraules de la candidata, de l'alcalde i dels portaveus dels grups per ordre de representació, de menor a major. Sisè, votació nominal, escrutini i proclamació del resultat de la votació. Setè, si la candidata proposada a l'escrit de la moció de censura obté el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació, la mesa d'edat la proclamarà alcaldessa. Vuitè, acceptació del càrrec i prestació de jurament o promesa del càrrec d'alcaldessa elegida mitjançant la fórmula legalment prevista d'acatament de la Constitució. Acte seguit, es procedeix a formar la mesa d'edat conformada pel senyor Marcos Blázquez García, president de la mesa, i la senyora Laura Eloi López, vocal de la mateixa, i la secretària de la corporació, Montserrat Baules Bordes. Sí.
Buenos días. Comprobado que existe el quórum suficiente para celebrar esta sesión extraordinaria de pleno municipal, se declara abierta la sesión. Por parte de la secretaria se va a dar lectura a la moción de censura presentada.
El 24 de maig de 2015 s'iniciava a Caldes d'Estrac un nou panorama polític que acabava amb els governs de majoria absoluta que s'han anat repetint al llarg d'uns anys. Una nova força, Esquerra Republicana, entrava amb bon peu amb 377 vots, situant-se a només 78 de la llista més votada, Convergència i Unió, que no obtingué 455. El PSC, amb 273 votants, es convertia en la tercera força al consistori, i el PP, amb 73, quedava fora de joc. Els dies posteriors als comicis, el grup municipal del PSC va oferir al grup d'Esquerra Republicana investir la seva cap de llista com a alcaldessa, encara que no hi hagués un pacte de govern. Esquerra Republicana ho va rebutjar per mantenir la coherència amb tot el que havia exposat en campanya, i finalment la llista més votada va ser la que va entrar a govern. Tot i cedir l'alcaldia a Convergència, Esquerra Republicana va voler d'aquest grup un compromís ferm de més obertura a la participació i a la transparència, i es van redactar uns punts de partida que, després d'uns quants dies de negociacions, els convergents van acceptar. Passats uns dies, el grup del PSC va adherir-se a aquests acords. Després de gairebé 8 mesos des d'aquell 24 de maig, els dos grups a l'oposició ens trobem davant l'incompliment dels requisits essencials que tots plegats esperàvem obtenir. L'equip de govern, que recordem que està en minoria, manté els tics negatius que pateixen en molts casos les majories absolutes: opacitat, manipulació, arrogància, poca honestedat, manca de transparència i gestió deficient. Acabem l'exercici de 2015 sense que se'ns hagin presentat ni tan sols un esborrany dels pressupostos de l'any en el qual ja hem entrat. Esperem resposta a qüestions que fins i tot hem entrat per instància, que és impossible que des del consistori se'n tingui desconeixement, com seria tenir constància dels immobles i terrenys propietat de l'Ajuntament. Després de gairebé 5 mesos d'estar-ho sol·licitant, se'ns nega la informació relacionada amb la repercussió econòmica i social d'un esdeveniment de les característiques del Festival Santa Florentina que va tenir lloc a la nostra vila aquest estiu passat. Som testimonis de la manipulació a l'hora d'informar-nos i tractar fets que són de gran interès general, i de les contradiccions que se'n deriven i que fan que dia a dia haguem perdut del tot la confiança en l'equip de govern. Assumpte de la recaptació de les zones blaves i reubicació de treballadors municipals. Veiem les conseqüències negatives de concessions ruïnoses que representen una pèrdua econòmica inacceptable per al nostre municipi i la nostra gent, alhora que patim una morositat insostenible. Palpem la crispació d'entitats i col·lectius que es senten menystinguts i defraudats. Veiem com s'intenta fins al darrer moment obstaculitzar propostes de caire social que venen de l'oposició i com es porten al terreny propi a l'hora de donar comptes a la població. Veiem també com la mentida i la manipulació s'han convertit en una pràctica habitual. Som el segon municipi més endeutat del Maresme en terminis massa llargs pel que fa al pagament de factures i no veiem ni la voluntat ni un pla concret per a sanejar-ho. Som testimonis de com es defuig de treballar per aconseguir drets per al nostre poble amb l'argument de que no són competència municipal. Veiem com l'equip de govern actua el dia a dia sense un projecte clar de poble i com utilitza els mitjans informatius municipals d'una manera partidista i gens objectiva. La informació que reclamem i no obtenim com a regidores i regidors hauria d'estar a l'abast de qualsevol caldenc i caldenca. Per tant, no es respecten els mínims exigits pel que fa a la llei de transparència. Es menysté completament una oposició que està en majoria. Vist el que hem exposat i davant la dificultat de desenvolupar la nostra tasca amb el respecte i condicions que mereix una oposició que està en majoria, amb alguns punts ideològics distants però amb la voluntat de treballar conjuntament per al bé comú del nostre poble i amb una clara entesa pel que fa a les polítiques relacionades amb els posicionaments d'esquerres, posant per davant un projecte en conjunt pel futur de Caldes, amb la necessitat d'implantar una vegada per totes la transparència, amb la clara intenció de potenciar la participació i la cohesió social i millorar les relacions i el tracte a les persones, amb el propòsit ferm de prendre totes les mesures convenients a sanejar el nostre deute. Rosa Pou i Baró, Òscar Baró i Clariana, Laura Eloi i López, David Salvà i Comas, Joan Baró i Viaplana, Miquel González i Monforte, actuant com a regidors i regidores de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, exposem que d'acord amb allò que disposa l'article 197 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del règim electoral general endavant l'OREC, modificat per la Llei Orgànica 8/1999 de la Llei Orgànica 2/2011 de 28 de gener, i l'article 53 del decret 2/2003 de 28 d'abril, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en tot allò que no contradigui la LOREC, presentem moció de censura contra el senyor alcalde Joaquim Arnó i Porres, per tal que sigui sotmès a votació del ple de l'Ajuntament d'acord amb els requisits legalment establerts. Primer, la moció de censura presentada compleix els requisits de l'article 197.1 de la lletra A de la LOREC, ja que és proposada almenys per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. Atès que el nombre legal de membres de la corporació és d'11 i els regidors regidores proposants són 6. D'altra banda, cap membre proposant forma part del grup municipal al qual pertany l'alcalde. Segon, la present moció, en compliment del que estableix l'article 197.1a de la LOREC, proposa com a candidata a l'alcaldia la senyora Rosa Pou i Baró, la qual accepta de forma expressa aquesta condició de candidata amb la signatura de la present moció. Tercer, en compliment d'allò que estableix l'article 197.1 lletra B de la LOREC, el secretari de la corporació ha d'autenticar les signatures dels regidors, regidores, sotassignants, diligència que consta al peu de les signatures dels regidors, sotassignants, tot i que aquestes signatures han estat legitimades també davant notari. Sol·licitem, d'acord amb allò previst a l'article 197.1 lletra C, que sigui convocat al ple per a les 12 hores del desè dia hàbil posterior al dia d'entrada d'aquest escrit al Registre General de l'Ajuntament, és a dir, per a les 12 hores del dissabte dia 23 de gener de 2016, i es convoqui als regidors regidores a l'esmentat ple. I sol·licitem al ple de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac que prengui els següents acords. Primer, censurar la gestió del senyor Joaquim Arnó i Porres com a alcalde de Caldes d'Estrac i destituir del seu càrrec. Segon, proclamar la regidora d'aquesta corporació, la senyora Rosa Pou i Baró, com a alcaldessa, atès que ha estat proposada com a candidata en aquesta moció de censura. Tercer, comunicar els acords precedents a qui en dret procedeixi. Ara correspondria comprovar el manteniment dels requisits de presentació de la moció. En compliment del que disposa l'article 138 del Reglament Orgànic Municipal, en concordança amb l'article 197.1e de la LOREC, la mesa d'edat constata que es mantenen els requisits exigits a l'article 197.1 A de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del règim electoral general, que són els següents: que la moció de censura hagi estat proposada per un nombre de regidors que conforma com a mínim la majoria absoluta del número legal de membres de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac; que l'escrit presenti una candidata a l'alcaldia que és regidora de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac; que consti que de forma expressa l'acceptació d'aquesta candidata ser proposada com a alcaldessa de Caldes d'Estrac; que cap dels regidors que van proposar la moció de censura formi o hagi format part del grup municipal al qual pertany l'actual alcalde de Caldes d'Estrac, ni tampoc cap dels proposants hagi deixat de formar part del grup polític al qual es va escriure a l'inici d'aquest mandat 2015-2019. Que l'escrit presentat inclogui les signatures de tots els regidors proposants de la moció de censura i de la candidata a l'alcaldia degudament autenticades pel notari. Que ningú dels regidors signants de la moció de censura hagi signat amb anterioritat en aquest mandat cap altra moció de censura. Sí.
A continuación daremos el turno de palabra a los candidatos, a la candidata a la alcaldesa. Se verá un punto de palabra a explicar los motivos de la presentación de la moción de censura por parte de la candidata y el alcalde, por portavoces de los grupos municipales, por orden de menor a mayor representatividad: PSC, Esquerra Republicana y CiU. Doy la palabra a la candidata que propone la moción de censura, la señora Rosa Pou.
Val, bon dia. Dir-vos que jo llegiré el discurs que m'havia preparat, pensant que aquest ple s'està portant amb la normalitat i la netedat que mereix un estat democràtic, tot i que no s'està portant amb la normalitat ni la netedat que mereix un estat democràtic. La secció local d'Esquerra Caldes ens donem un temps per veure que la maquinària municipal funciona de la manera correcta i que l'equip de govern veritablement facilita el nostre treball, perquè tots plegats, CiU, Esquerra i PSC, però també la gent de Caldes, tenim molta feina a fer. Ens quedem a l'oposició, i no pas amb resignació, sinó amb tota la il·lusió que comporta la confiança que la gent de Caldes ens ha regalat. Però també us diem que si mai arriba el cas i pensem que és el millor per Caldes, no tindrem cap problema en fer un pas endavant. Així acabava el meu Parlament al ple de Constitució el 13 de juny, i així comença avui, 23 de gener. No tindrem cap problema en fer un pas endavant, dèiem, i ara el fem. Per què ara i no després de les eleccions, alguns ens pregunteu? El no a cap pacte ni amb PSC ni amb CiU després dels resultats del mes de maig, pensem que ja van quedar molt ben explicats al seu moment. Però sí que volem compartir una reflexió amb tots vosaltres. Els regidors i regidores d'Esquerra Republicana de Caldes sortíem del no res. És a dir, no veníem de fer oposició després de 4 o fins i tot 8 anys. Tant de bo hagués estat així. Si nosaltres haguéssim conegut el seu moment, el que coneixem ara mateix, us ben asseguro que no hi hauria hagut cap promesa de no pacte amb ningú, ni tan sols en nom de les velles pugnes bipartidistes que ens van fer actuar amb el que nosaltres consideràvem coherència en aquell moment. I si fa 8 mesos actuàvem en nom de la coherència, aquesta vegada aquest pas endavant el fem en nom de la responsabilitat. Una moció de censura és una eina democràtica que no ens hem pas inventat nosaltres. No ens hem d'esquinçar les vestidures, ni ha de ser motiu d'alarma i desconcert. Entenem que pot ser un pas traumàtic, sí, per l'equip de govern i també pels regidors i regidores que l'hem presentat. No és fàcil per ningú, però forma part de les regles del joc polític en el que un dia 11 de les persones que som en aquesta taula, ara mateix asseguts, vam decidir entrar. Per això aprofito per aclarir que els motius que acompanyen la moció i que després queden explicats en els diferents punts són sempre en clau política. Manca de transparència, però política, perquè n'hi ha. Manca d'honestedat, però política, perquè n'hi ha. Arrogància política, perquè em sap greu, però n'hi ha. No deixa de ser sorprenent que aquells que sempre que tenen oportunitat fan bandera de la seva experiència i ens recorden que som novells, no ho entenguin així. Tampoc deixa de ser curiós que alhora que es lamenten pel seu honor, nosaltres, repeteixo que hem parlat sempre en clau política, ens tillin de tramposos, mentiders, ansiosos de poder, de tenir aires messiànics, això entenc que va per mi perquè estava en femení, no sé si parla pel Messias o per Messi, prepotents, indignes i de pensar-nos que els ciutadans són idiotes, o que vulguin fer creure que nosaltres tornarem la crispació al poble. Els que som de Caldes de sempre recordem claríssimament, i no pas amb nostàlgia, de quina manera es fomentava la crispació en aquest poble. a través de batalles polítiques impreses que s'ocupaven de fer-nos arribar a cada portal. La mateixa maquinària s'ha posat de nou en marxa aquests dies, però, afortunadament, només per una de les parts. I diuen que som nosaltres els que tornarem la crispació al poble. No, no entrarem en aquest joc. Que els grups polítics no intercanviïn acusacions a través de les seves respectives publicacions no és sinònim de pau i tranquil·litat a Caldes. Algú s'ha oblidat de que hi ha un poble fora de l'edifici de l'Ajuntament, un poble amb persones, entitats i col·lectius que demanen més diàleg i més participació, un poble que en repetides ocasions, i fa ben poc, els que fem vida a Caldes i participem de l'associacionisme, sabem crispat. Aquests 10 dies ens hem mantingut en silenci davant tota la literatura virtual i en paper. No hem volgut entrar en polèmica perquè hi ha un mecanisme concret que es posa en marxa quan es presenta una moció de censura i que culmina en l'acte que fem avui. L'altre dia li preguntava al meu company com expressar-me perquè la gent de Caldes avui entengués que diem la veritat. Que això no estava previst des de l'inici del mandat, que no es tracta de cap ànsia de poder, que al darrere no hi ha cap altra persona que no siguem els 4 regidors d'Esquerra i els 2 regidors del PSC, que no hi ha hagut cap suposada reunió secreta amb propietaris d'una concessió dels que per no saber no sabem ni quina cara fan, que vam ser justament els regidors d'Esquerra els que vam decidir fer aquest pas endavant, perquè hem perdut del tot la confiança en l'equip de govern, que ha estat una decisió molt meditada, que no ha estat fàcil, que considerem que calia fer-ho pel bé de tots, que aquests dies s'ha respost als nostres arguments amb més mentides i més manipulació. Ell em va respondre que no ho podria demostrar avui i que no em preocupés perquè tampoc calia i que ja ho aniria demostrant mica a mica i que el temps ho posaria tot al seu lloc. Pel que fa al tema nacional, no veiem per què ens hem de preocupar. De tothom és sabut que entre PSC i Esquerra hi ha posicionaments diferents sobre les relacions Catalunya-Espanya. No passa res. Per Caldes treballarem en clau municipal. Si ens hem decidit a treballar junts és justament perquè les nostres polítiques municipals són concordants. A banda d'això, cada un de nosaltres seguirà la seva lluita per defensar i tirar endavant els seus ideals. Només faltaria llibertat d'idees i llibertat absoluta de vot pel que fa al tema nacional. Si avui la moció prospera, serà el moment de tancar el retrovisor i mirar endavant. Volem recuperar l'essència de la paraula ajuntament, un espai que ens ajunta a totes i a tots, un espai obert i sobretot, sobretot, transparent. En l'aspecte econòmic començarem per posar tots els papers sobre la taula per conèixer quin és l'estat real, però el real en el que es troba el nostre poble. I recuperarem el diàleg per buscar fórmules que ens ajudin a rebaixar la morositat que patim. I també buscarem fórmules per a reduir el deute a poc a poc. Però aquesta tasca també caldrà dur-la a terme pel que fa al factor humà. Recuperarem el diàleg amb col·lectius, persones i entitats que s'han sentit menys tinguts. I escoltarem les seves propostes i, és clar, també els seus retrets. Començarem pels propis treballadors de l'Ajuntament, que són els qui realment mantenen actiu aquest engranatge. Persones que ja hi eren abans de que uns i altres arribéssim i que quan marxem hi seguiran sent. Volem que us il·lusioneu per Caldes perquè necessitarem la vostra participació, les vostres idees i les vostres propostes per tirar endavant. Us asseguro que ens caldrà molta imaginació a tots plegats. Ahir, a 24 hores del ple d'avui, l'actual alcalde em posava sobre la taula un informe tècnic amb unes suposades irregularitats que venen de lluny i que estan relacionades amb el balneari i Hotel Colón. I em demanava que canviéssim de companys de viatge, perquè això faria que entre els dos grups, ara l'oposició, hi hagués controvèrsia i poc enteniment. Amablement es va oferir per ocupar-se ell de tots els tràmits i totes les possibles denúncies que calgués fer, per estalviar-me a mi el mal tràngol, sempre i quan accedíssim a formar govern amb ells. La meva resposta va ser que tiraríem endavant la decisió que havíem pres. Els nostres serveis jurídics estudiaran aquest cas i qualsevol altre cas que es vagi presentant, perquè com podeu imaginar serem els primers interessats en depurar les responsabilitats que convinguin. Com no pot ser d'altra manera, al sortir del seu despatx vaig convocar una reunió d'urgència amb tots els regidors de l'oposició per tal d'escoltar el seu compromís de voler treballar per fer net de tot plegat, i com no pot ser d'altra manera, aquest compromís hi és. Thank you. Dies enrere, una oferta semblant es posava sobre la taula als dos membres del PSC. A ells els oferien compartir la resta de mandat, un any i mig Convergència i un any i mig PSC, a canvi de que tiressin enrere aquesta moció. Davant les nostres negatives se'ns ha advertit que tindrem una oposició beligerant. Es veu que això serà la guerra d'ara endavant. Ho lamento molt. Comença un temps per demostrar qui està al servei del poble i la política, o qui utilitza el poble i la política per al seu servei. Comença avui mateix aquest temps, perquè veurem com acabarà aquest ple. M'agradaria acabar la meva intervenció traient una mica de ferro a tot plegat. Tot això d'aquests dies i d'ara mateix, en el fons, no serà més que un petit episodi en la història del nostre poble. El silenci tornarà i s'acabarà tot aquest soroll, i dilluns, qui sigui, es tornarà o començarà a treballar. Aquí no hi ha vencedors ni vençuts, només persones que actuem segons el que considerem que és millor per Caldes, o almenys això és el que vull i necessito pensar. I al capdavall, avui, quan marxem cap a casa, tots seguirem sent les mateixes persones que érem abans d'entrar aquí. Alguns potser marxarem una mica més indignats. I potser fins i tot les mateixes persones que quan érem petits i jugàvem amb les onades a la platja de les Barques. I per la part que em toca, seguiré donant les gràcies per tenir la parella que tinc. I seguiré enamorada dels meus dos fills. I em deliré per trobar ni que sigui 10 minuts en el meu dia tan ple de coses per asseure'm una estona al sofà amb la meva gossa i els meus dos gats. I em sentiré afortunada de veure sortir el sol des de la finestra de casa i des d'un racó de món tan privilegiat com és el nostre petit poble, sobretot ara, veient tot el que passa tan a prop al nostre voltant. I si això prospera, em llevaré amb moltes ganes de treballar amb força i amb molta humilitat per respondre a la confiança que moltes i molts de vosaltres al seu moment, fa uns mesos, ens vau donar. Gràcies.
Doy la palabra al señor Joaquín Arno.
Bé, moltes gràcies. Se sent?
Sí.
Sí?
Sí,
sí. Senyora candidata, senyors regidors, membres de la ciutadania de Caldes, en tots els meus respectes, normalitat i netedat democràtica, la mateixa que permet la convocatòria d'aquest ple. I per tant, el que democràticament es pot fer i per normativa també ha d'entendre que si uns tenen l'opció de presentar una moció de censura, els altres tenen dret a defensar-la. Entenc jo el seu discurs, paraules molt boniques que segurament toparan amb la realitat del dia a dia. Però bé, allà on ens necessiti també ens tindrà, no pateixi. Però petites insídies dintre el mateix discurs li han acabat embrutant. Voldria començar dient a tot el públic que cap membre d'aquest equip de govern considera que la moció que avui es porta al debat no tingui la legalitat corresponent, que en tenen tot el dret, i ho hem dit sempre. Però hauria sigut, usant les seves pròpies paraules, més honest, si políticament parlant, si haguessin resumit en un sol paràgraf i dient allò que el que després de les eleccions no van poder fer o no van voler fer ho han fet ara, i no incloure tot un seguit d'afirmacions sense sostén basades en mitges veritats o bé en informacions sesgades que en cap moment han volgut comprovar si eren certes. Un seguit d'adjectius del tot ofensius pel que fa de la forma més honrada. Han estat, o sigui, tots plegats hem estat treballant els darrers 8 anys i mig, al igual que els membres de l'oposició, i a ningú se li ha discutit la seva honradesa ni la seva honestitat. Hem treballat amb encert i desencerts, òbviament, però amb honestitat. Almenys no se'ns pot atribuir aquestes paraules. En la introducció de la moció es parla d'uns acords signats, uns acords que ni tan sols han estat denunciats prèviament, tal com podria procedir amb el normal o que la normalitat exigia. acords que al nostre entendre s'han acomplert en tots els seus àmbits. Allò i allò on de moment no s'ha arribat ha estat per la falta de voluntat de la pròpia oposició, que amb la intenció manifesta que des del primer dia tenien clar que calia buscar una excusa de mal pagador per poder presentar aquesta moció, doncs no hi hem pogut arribar. Una moció que argumenta tota una sèrie, com he dit, de falses excuses, com un seguit d'argumentaris amb documentació i no amb percepcions personals, que tot i ser lícites aquestes percepcions, no serveixen per argumentar una maniobra ja pactada fins i tot abans de les eleccions del maig passat. Permetin que desgrani aquests punts que es manifesten. Diu: acabem l'exercici 2015 sense que se'ns hagi presentat ni tan sols un esborrany del pressupost de l'any en el qual ja hem entrat. Bé, 28 de setembre, primera reunió amb vostès per tractar els pressupostos. El mateix dia, amb hores diferents, amb el Partit Socialista. 7 d'octubre amb el Partit d'Esquerra Republicana, 8 d'octubre amb el Partit Socialista, on el Partit Socialista ens proposa, a canvi de l'abstenció, una sèrie de punts a incloure, els quals es queden en consideració. 13 d'octubre, nova reunió amb vostès per poder aclarir el pressupost. No hi ha acord. I en el ple del 21 de desembre s'aprova una modificació de la taxa del clavegram que obliga a replantejar aquests pressupostos i les inversions futures. Bé, un pressupost no és una paperassa que es pugui preparar d'avui per demà, sinó que un pressupost és una feina que cal fer amb diligència i quadrant els números, ja que si per casualitat els diem que és 12,50 i resulta que és 12,51, llavors enganyem. Per tant, preparats estaven per presentar-lo a la comissió informativa de la setmana passada. Diu: esperem resposta a qüestions que fins i tot hem entrat per instància i que ens és impossible que des del consistori se'n tingui desconeixement, com seria tenir constància dels immobles i terrenys de propietat municipal. Bé, recordem que en reunió mantinguda el 5 de novembre del 2015 es parla d'aquests immobles i se'ns demana poder tindre un llistat. Doncs bé, tot i demanar-ho per instància el 13 de novembre, que li contestem el dia 16, s'encarrega els serveis tècnics de l'elaboració d'aquest llistat. Un llistat que mai havia tingut l'Ajuntament de Caldes. I es basa en un llistat que vam elaborar nosaltres mateixos quan estàvem a l'oposició el 2004. Un llistat que pretenia ser exhaustiu en quant a superfícies i no tan sols en un inventari. Un llistat que evidentment el tindran quan arribin als serveis tècnics i a l'Ajuntament. Se'ns diu que després de gairebé 5 mesos d'estar-ho sol·licitant, se'ns nega la informació relacionada amb la repercussió econòmica i social d'un esdeveniment de les característiques del Festival de Santa Florentina que va tindre lloc a la nostra vila l'estiu passat. Bé, la petició que van fer vostès va ser el 30 de juliol, i encara no estava ni acabat el festival. Petició realitzada quan encara, insisteixo, s'estava constituint el festival. Que, per cert, cap dels membres de l'oposició va fer escarafalls en sol·licitar entrades i que han tingut sempre a la seva disposició. I fins i tot en més d'un esdeveniment. En el qual fins i tot el president de la Generalitat va poder-hi assistir, donada la importància de l'esdeveniment, i que els membres del PSC no els hi va faltar temps per fer-se fotografies amb ell. Un expedient administratiu que es va anar completant a mesura que s'anava avançant al festival i que l'han tingut a la seva disposició des del finals d'agost i que no han vingut mai a mirar. El seu interès en tornar a demanar a la vista d'aquest expedient ha estat nul. Tan sols preguntaven el resultat econòmic. Sempre se'ls ha dit amb aproximacions de valoració que fins i tot que no s'hagués tancat l'exercici 2015 no l'haurien pogut finalitzar. S'està tramitant com qualsevol altre expedient amb tota normalitat. Curiosament, també la seva petició demanaven el Festival Poesia Més, però sembla que l'interès va decaure. Un esdeveniment en el qual la repercussió ha estat de més de 200.000 euros en publicitat, evidentment sense haver-la de pagar, i que ha costat uns 30.000 i escaig euros per primer any. La documentació han tingut sempre a la seva disposició i tan sols, evidentment, era una necessitat d'excusa. Una repercussió, insisteixo, que ha sortit arreu de Catalunya, amb una propaganda del municipi de Caldes molt superior en altres festivals. Ens diu: som testimonis de la manipulació a l'hora d'informar-nos i tractar els fets com que són de gran interès general i de les contradiccions que se'n deriven, fent dia a dia haguessin perdut tota la confiança de l'equip de govern. I parlen de l'assumpte de la recaptació de les zones blaves i la reubicació de treballadors municipals. Bé, recordem que les reunions conjuntes amb Esquerra i PSC es van anar informant. 3 d'agost, en comissió informativa, a pregunta del grup municipal del Partit Socialista, es va informar sobre el que hi havia. Reunió específica el 2 de desembre, en presència fins i tot de l'inspector en cap, que els va informar dels aconteixements. Se'ls va deixar l'expedient al damunt de la taula per comprovar que allò que es deia era cert i ni tan sols se van voler mirar. Es va donar vista l'expedient, expedient informatiu, sancionador, denúncies aportades, tràmits realitzats. En cap moment s'ha sol·licitat per part dels grups de l'oposició veure cap expedient ni informació. Això sí, fer córrer informacions entenem que sense veracitat. En junta de portaveus, tot i tenir l'expedient al davant de la taula, no, com he dit, no el varen voler ni mirar, ni tan sols comprovar la veracitat dels fets. Tampoc han vingut a examinar-lo fins a dia d'avui. La cronologia la tenen en els seus expedients. No els hi repetiré ara per no cansar el públic. S'han dut a terme les accions aconsellades en aquest tema pels serveis jurídics amb la prudència de l'estat d'estar sub judice, per tant, en investigació judicial, i respectant sobretot la presumpció d'innocència. Cal afegir que aquesta setmana, fins i tot, una vegada ens hem personat, l'advocat que porta el cas ha hagut d'entrar un escrit en la qual manifesta el fet de que s'han produït una sèrie de documents que han anat entrant en el jutjat sense que secretaria ni alcaldia en tinguessin constància. Amb el tema de l'escola, permeti'm que tot va vindre també a queixa d'unes instàncies de la pròpia associació de pares i mares. 11 queixants que deien que representaven a 16 usuaris, a 16 pares, però fins i tot alguns ni viuen a Caldes. Bé, això va provocar el fet de que el que li correspon a l'Ajuntament, que és el tema del manteniment, féssim les necessàries rectificacions, ja siguin personal o en obra. I el que sí està clar és que quan els pares i mares se'ns queixen de que fins i tot no hi ha paper de vàter, òbviament, i els vam contestar, el paper de vàter no el porta la regidora. I per tant, el tema de l'escola es va parlar en junta de portaveus el 15 de desembre del 2015. Se'ls va explicar i no oferir una altra alternativa. Tampoc van fer propostes que sí que tocaria fer, que era en el ple del 21 de desembre. Queda constatat que els fets de l'escola han estat provocats i iniciats, entenem, al nostre parer, des de la pròpia oposició. La pròpia portaveu d'Esquerra Republicana, membre del Consell Escolar, signa les peticions d'aquests consells que acaben provocant incendi. I aquests són els fets documentats. Veiem les conseqüències negatives de concessions ruïnoses que representen una pèrdua econòmica inacceptable pel nostre municipi i la nostra gent, alhora que patim una morositat insostenible. Primer cal saber quines concessions parlem. Ja que parla de la reunió d'ahir mateix, em va manifestar que es tractava de 3 de les guinguetes que hi ha al Parc Maragall. 3 guinguetes, de les quals estem parlant de 7.000, uns 20.000 euros anuals. Aquesta no és el problema de la morositat. Ja que en cap moment tampoc s'ha manifestat al respecte ni per interessar-se sobre el tema. 22 de juliol del 2015, petició d'expedient del poliesportiu Banys Termals i Escola Bressol, que varen poder consultar i se'ls va enviar amb diligència els contractes perquè els poguessin examinar. Per tant, documentació que han demanat, documentació que se'ls ha entregat. I que en cap moment, en les reunions de pressupost ni en comissions d'altra mena, han manifestat proposta de modificació d'alguna d'elles. Cosa, entenem, que ens fa pensar que la moció de censura ja estava planificada des de feia mesos i tan sols esperaven l'excusa per presentar-la. Per altra banda, els he de dir que vostès van aprovar també el compte general sense manifestar res en contra en apunts comptables. Quan parlem de morositat, ja que hem parlat d'un establiment, dir que pràcticament aquest establiment, que tenia que ser la salvació del municipi, acumula en la pràctica quasi bé 1 milió d'euros de deute, amb interessos de demora inclosos. Palpem la crispació d'entitats i col·lectius que se senten menys tinguts i defraudats. En tot cas, aquesta crispació l'hem detectada en certes entitats, en aquelles en les quals vostès hi tenen un paper destacat i on primen buscar l'enfrontament en comptes de la concòrdia. L'equip de govern ha procurat des de sempre valorar totes i cadascuna de les propostes i arribar arreu, però les peticions desmesurades són de difícil concessió a vegades. Se'ns diu, veiem com s'intenta fins al darrer moment obstaculitzar les propostes de caire social que venen de l'oposició i com es porten al terreny propi a l'hora de donar comptes a la població. Ens agradaria saber de quines propostes parlem, ja que no n'hem tingut cap al damunt de la taula, a no ser que sigui la bonificació per a famílies monoparentals que es va negociar en les ordenances fiscals, que vostès, Esquerra Republicana, àmpliament han difós com a idea pròpia i que nosaltres mai hem negat. I si s'havia de plasmar el projecte de pressupost del 2016, que l'hem tingut en compte. Veiem també com la mentida i la manipulació s'han convertit en una pràctica habitual, ens diuen. El que els he de dir que no hi ha res pitjor que el sord que no vol escoltar. Han estat pràctica d'aquest govern la honestitat i no enganyar. Això significa que en moltes i moltíssimes ocasions hem hagut de dir no. I en moltes i moltíssimes ocasions hem realitzat tràmits i gestions que no han fructificat i que segurament els hi tocarà fer i els hi passarà. I segurament això pot haver portat a petites frustracions o grans frustracions dels que podien creure que amb una solució. Però el que no hem de fer és confondre la discrepància amb la contraposició de punts de vista amb manipulació i mentida. Tots tenim el dret de defensar les nostres accions, però aquestes cal que siguin argumentades i documentades. No val sostreure la veritat de cadascú només amb la que creiem que la nostra paraula és divina. I la part contrària menteix per sistema. No és un bon posicionament a l'hora de prendre decisions i cada dia en un ajuntament se n'han de prendre. Se'ns diu, som el segon municipi més endeutat del Maresme en terminis massa llargs pel que fa al pagament de les factures i no veiem ni la voluntat ni tenim un pla concret per sanejar-lo. L'endeutament no és un problema si som capaços d'assumir-lo, al igual que les hipoteques. Qualsevol dels ciutadans té una hipoteca que si amb els seus ingressos és capaç d'assumir-lo, no és tant la quantia sinó la capacitat. L'endeutament actual ve donat pel deute acumulat, entre altres, de l'establiment de l'Hotel Colón i de la Generalitat, que en el seu moment era força elevat. I tots sabem com es troba. Això va provocar l'assumpció d'un fla, molt de moda últimament, per pagar proveïdors. Sense aquest fla, el deute de Caldes estaria a la mitjana de situar-se sobre el 60%. I no recordem que quan es va assumir aquest fla de 1.823.000 i escaig euros, el deute de morositat era de 2.400.000. Cal dir també, perquè n'estiguin informats els ciutadans, que la gestió dels comptes i, per tant, els cobraments estan delegats a la Diputació de Barcelona des de fa molts anys amb una bona capacitat de recaptatòria. Per tant, no és l'Ajuntament que envia el cobrador del frac a ningú. En tot cas, és la Diputació de Barcelona que fa totes les seves gestions i si no les pot cobrar ens dona comptes i aquí ens queda i fa els embargaments oportuns. Per tant, d'això poca cosa podrem canviar. En cap moment s'ha manifestat la seva preocupació ni han preguntat, ni s'han interessat en la planificació i voluntat del govern municipal de solucionar el problema, cosa que podem demostrar amb resultats obtinguts els darrers 4 anys. El fla va ser el darrer préstec demanat des del 2012 i des de llavors s'ha anat reduint l'endeutament sense demanar préstecs nous. A tancaments provisionals d'aquest any podríem obtindre un superàvit de 327.000 euros precisament per tindre caixa. Quan se'ns parla d'endeutament, l'actual endeutament de l'Ajuntament, 4.387.016 euros amb 71 a finals d'aquest any, representa, inclòs aquest fla, el 102,92%, tenint en compte que la llei d'Hisendes permetia un endeutament de fins al 110% en els ajuntaments. Però si reduïm aquest 1.823.706,62 euros, l'endeutament de l'Ajuntament queda en 2.563.310,9 cèntims, que representa aproximadament el 59,58% de l'endeutament. Quan ens pagui aquest famós establiment, segurament es podrà reduir i esperem que els pagui a vostès ben aviat. Exercicis tancats, perquè la gent en sàpiga, la morositat d'anys fins al 2014 en aquest moment ascendeix a 1.480.000, és a dir, allò que de moment encara no s'ha cobrat però que s'acaba cobrant. Més que res, per donar quatre dades de quan es parla, tinguem motivació per fer-ho. Ens diu, som testimonis de com es defuig de treballar per aconseguir drets per al nostre poble amb l'argument de que no són competència municipal. Desconeixem de quins drets es refereix, ja que, com en altres punts als que m'he referit, no tenim cap proposta seva al damunt de la taula. Però cal esmentar que els municipis es regeixen per una legislació que atorga les seves competències en funció de la població de cada municipi. Vulnerar aquesta legislació sense motivació explícita de pes pot provocar la intervenció d'organismes superiors en contra. Però tot i així, permetin que els numeri un bon número de drets, o que vostès anomenen drets, que nosaltres anomenem serveis, que un municipi de les nostres característiques no hauria pogut disposar, com els serveis socials, que aquest govern ha multiplicat per 3 els seus recursos, policia local, transport urbà, escoles bressol, etc, etc, etc. Veiem com l'equip de govern actua dia a dia sense un projecte clar de poble i com utilitza els mitjans informatius municipals d'una manera partidista i gens objectiva. Els podem constatar amb fets i no paraules que el nostre projecte de poble ha avançat en els darrers 9-8 anys i mig. Els programes de govern em remeto i a les innumerables actuacions recollides també. Però qui s'ha carregat amb un 3 i no res avui aquesta moció no és la falta de, que no per falta de legitimitat, sinó per la forma que, insistim, entenem que no és l'adequada i el que en ella s'han deixat escrit és un treball de molts anys, que és la crispació dels darrers, que els darrers últims anys quasi bé s'havia extingit. Vostès amb les seves actuacions i en alguns àmbits i entitats, enganyant i amb mitges veritats, han encès uns focs que no calien. Felicitats, ens tornen a empènyer el que semblava oblidat. En els acords signats després de les eleccions municipals per Esquerra primer i després pel Partit Socialista s'incluïa la creació d'unes comissions de treball per l'edició de la revista Portada i dels mitjans de comunicació públics. Una comissió que per falta de voluntat de l'oposició encara no s'ha pogut reunir, tot i que disponibilitat de dades, tot i que amb disponibilitat de dates i fins i tot se n'han concretat, han estat sistemàticament suspeses. La darrera el 4 de gener, ja em diran, sí, perquè ja teníem prevista fer la moció, ho entenem. Data en què es va concretar el 30 de novembre amb el Partit Socialista i la no compareixència d'Esquerra Republicana. I si agafem els butlletins públics municipals d'altres municipis on governen vostès, per exemple Sant Andreu de Llavaneres, per dir-ne un per exemple, ni tan sols hi ha l'espai en què els grups municipals s'hi puguin expressar, cosa que Caldes sí que hi conté. La informació que reclamem, ens diuen, i no obtenim com a regidors i regidores, hauria d'estar a l'abast de qualsevol caldenc. Consta en aquest Ajuntament tan sols una petició de... Puc continuar? Gràcies. Consta en aquest Ajuntament tan sols una petició de documentació del Partit Socialista i 4 d'Esquerra Republicana, totes elles solventades sense incidències. A banda de la documentació que han anat demanant, derivada dels plens i de les comissions informatives, que òbviament sempre han obtingut. Per altra banda, quan un ciutadà reclama qualsevol tipus de documentació, li ha estat donada la vista amb ella, i sempre i quan no hagi hagut de vulnerar la llei de protecció de dades, l'ha pogut veure i donar còpia. Per tant, un argument, amb tots els meus respectes, molt pobre, molt pobre. Les peticions seves són 5 d'agost, liquidació del pressupost del 2014. Òbviament, la documentació la van obtindre perquè es van abstenir en aquesta a la Comissió Especial de Comptes. 22 de juliol del 2015, petició a la vista d'uns expedients de les concessions que se'ls van enviar fins i tot als contractes. 30 de juliol, han tingut els expedients de Santa Florentina des del mes d'agost sense anar-lo a veure. 30 de juliol, decrets d'alcaldia i actes de junta de govern que entenem que les han vistes totes, perquè la documentació no la guarda l'alcalde en l'armari, està a disposició en els serveis corresponents. L'assumpte de l'espai municipal, que per tractar-se s'ha tractat en diverses ocasions, en comissions de ple, juntes de portaveus o reunions específiques, i tenen les eines a la seva disposició i la recerca del nou espai, ha estat explicat en diverses vegades, i que passava pel trasllat de les actuals dependències on està la Creu Roja, amb partides pressupostàries explícita per poder llogar un altre local on poguessin traslladar-se, i així els regidors tindran més espai. La petició 21 de juliol se'ls va respondre el 2 de setembre, amb tot l'agost pel mig. Van fer una nova petició el 13 de novembre, se'ls va respondre el 24 de novembre. I el Partit Socialista una sola petició, 19 de novembre, per veure una documentació sobre la tarifa de l'aigua. I Sorea, que òbviament va ser resposta perquè va anar a plenari. Tinc les peticions aquí per si les volen recordar. Per tant, ens diuen, no es respecten els mínims exigits pel que fa a la llei de transparència. Cal dir que Caldes és el tercer municipi més petit de població de la comarca del Maresme i, conseqüentment, amb menys recursos econòmics que la majoria d'ells. L'aplicació de la llei de transparència cal fer-la a través d'empreses especialitzades, en coordinació amb el portal de la Generalitat i, si més no, dotar de recursos econòmics en el pressupost municipal. Per tant, la previsió en el pressupost hi ha d'estar i els recomano que la posin. Que, com he dit, ho fa una empresa o contractada al respecte o bé personal administratiu que caldrà contractar expressament. Tot i la vigència 1 de gener, es permet la seva aplicació progressiva fins a finals del primer semestre d'aquest any. Si observem la majoria de municipis de Catalunya, veurem que bona part d'ells encara no la tenen en funcionament per les seves dimensions. I no podem pretendre tindre la mateixa capacitat que molts municipis més grans de la nostra comarca, en les quals més recursos tenen. Tot i que finalment depèn de la llei orgànica i que la seva aplicació sigui administrativa. És a dir, no és cap de vostès s'haurà de posar a picar la llei de transparència. L'hauran d'encarregar i, en tot cas, supervisar. Si necessiten la llei, aquí la tenen, que se'ls pot donar una còpia. Ara bé, se'ns diu, es menysté el completament l'oposició que està en majoria. Una observació i afirmació que només podem entendre dins de les percepcions personals amb la voluntat de no cercar l'acord, sinó de buscar una excusa burda i fàcil. Si això fos cert, no s'haurien convocat més de 40 reunions, 41 per ser exacte, en 21 setmanes de treball útil. Tenen el llistat de reunions aquí? Evidentment les deuen conèixer vostès més que jo. I no s'haurien fet reunions amb la intenció d'explicar fins i tot detalls més insignificants com es fa un pressupost, la tarifa de l'aigua, la zona blava, i s'ha parlat de tot allò que ha sigut necessari, amb la finalitat de generar confiança i bon enteniment, però que en realitat hem pogut comprovar que tan sols era una distracció per guanyar temps. Reunions que nosaltres preteníem que fossin de treball, per generar un clima propici a l'enteniment, i que en realitat només han servit per nodrir-se d'informació útil per arribar fins al dia d'avui. En realitat, el menysteniment creiem que ha estat a l'inversa. I permeti'm un petit resum. 7 plens, en 21 setmanes, 7 plens, 3 comissions informatives, 3 juntes de portaveus, 14 reunions individuals amb Esquerra Republicana, de les quals 3 han estat suspeses per vostès mateixos, 6 reunions individuals amb el Partit Socialista, 8 reunions conjuntes amb Esquerra i PSC, i d'aquelles 3 suspeses per Esquerra Republicana i una Partit Socialista, i una altra en Esquerra no es va presentar. Per tant, feina i voluntat n'hi ha hagut, quasi bé entre una i mitja i dues setmanals. Per tant, podem dir que per rebatre arguments ens tindran davant, i ho farem, i en allà on sigui necessari el nostre vot per tirar endavant projectes del poble, el tindran. Però no podem compartir paraules que l'únic que són ofensives per justificar una actuació. De veritat que els demano que, evidentment no ara, però que això com a mínim ho rectifiquin i puguin dir honestament que ho fan, doncs, perquè els hi venia de gust i perquè ho creien necessari, precisament per aritmètica política. Però no podem admetre aquest tipus de paraules que són ofensives pels representants públics, pels que hem estat treballant i pels que segurament ens donaran continuïtat. Ens tindran endavant de forma contundent amb tot allò que sigui fiscalitzar-los, però també ens tindran davant amb tot allò que necessitin ajuda i el poble de Caldes se'n pugui beneficiar. Moltes gràcies.
Bé, doy la palabra al representante del PSC.
Muchas gracias. Bé, senyor alcalde, abans de començar, permeti'm que li faci una petició, ja que ha parlat vostè de peticions, que em guardi la fotografia amb el senyor president, que m'agradaria tenir-la. Bon dia a tothom. Vull començar la meva intervenció recordant part d'un escrit publicat per un polític català, Miquel Roca, que algú o molts d'alguns d'aquí presents hauran vist. La democràcia és molt més que un conjunt de formes i tràmits, va molt més enllà, però la democràcia no pot deixar ni renunciar a les formes, les ha de dotar de contingut i de proximitat social, però la forma acompanya indissociablement el joc democràtic. La democràcia exigeix que aquesta pluralitat pugui expressar-se i mostrar-se especialment amb respecte. Per tant, han de ser respectats els representants de cada segment ideològic de la societat plural com portaveus dels ciutadans. Com ja ha explicat la candidata Rosa Pou, explicar el que és una moció i el per què fem la moció de censura, i que sempre hem parlat, i torno a repetir, sempre hem parlat en clau política, mai en clau personal. No ens tornarem a repetir del mateix. La presentació d'aquesta moció ha estat un exercici de responsabilitat basada en principis i valors, una aposta per arribar al consens utilitzant el diàleg com a eina que definirà l'obra d'aquest nou o aquest futur govern. De totes maneres, vull agrair a tota la meva candidatura i a l'agrupació del PSC de Caldes el suport que sempre he tingut d'ells, com també els 1.241 votants de Caldes i en especial els 273 vots que van depositar la confiança en mi, que són les que han permès que avui estiguem aquí amb aquesta moció. Agrair la tasca dels funcionaris de la casa, perquè crec que són els artífics de transformar un projecte polític en una realitat. Agrair també, com no, els regidors de Convergència per la seva dedicació, el seu esforç, encara que creiem que ni l'objectiu ni les formes han estat del nostre grat. Volem posar en valor la política municipal i a què ells i elles en formeu part. Agrair també, com no, a la candidata Rosa Pou i als tres regidors d'Esquerra la confiança depositada en nosaltres. I si la moció aquesta prospera, farà que tinguem la primera alcaldessa en la història de Caldes. Vam dir en la constitució d'aquest ajuntament que en política cal canviar moltes coses i no estem aquí per veure-les passar. Estem per proposar i dur a la veu dels nostres veïns i veïnes i dels nostres projectes. Per això hem sigut elegits i en aquest cas ens reafirmem com a part d'un futur govern. Cada decisió política ha estat meditada, cada pas ha tingut una raó i ens oferim com una nova alternativa. Tenim un contracte que ha sigut el nostre contracte com a programa electoral, signat per 273 veïns de Caldes, i el portarem endavant amb Esquerra, millor que estan a l'oposició. Ells són uns companys que ens donen el coratge per tirar endavant com un bon equip, que vol ser l'equip vostre, el de tots vosaltres, el que es compromet aquí i ara a treballar dur i de manera responsable, obrint la mà a tothom que vulgui acompanyar-nos. Quan dic tothom, vol dir tothom, fins i tot el que resti a l'oposició, amb proposta alternativa sòlida, perquè amb l'objectiu és millorar la vida quotidiana dels caldencs i les caldenques. Miri, senyor alcalde, nosaltres creiem que no ha estat a l'alçada d'un govern en minoria i ha seguit actuant com si tingués majoria absoluta. No va saber entendre els resultats del maig del 2015. Li dic una cosa, de totes maneres, I li vull recordar, perquè el candidat del PSC va ser el que ara li parla, Joan Baró, la responsabilitat política de la, va ser de la meva candidatura, i les decisions de tota una agrupació política. El mes de juny vaig signar un acord d'oposició, com vostè molt bé ha explicat, i allà consten el meu nom i cognoms. I vostè, durant els 8 mesos aquests que han passat, ha seguit mirant enrere sense valorar ni escoltar a qui tenia davant, sempre pensant en el passat i enfoscat en el passat. Li he dit moltes vegades i li torno a repetir, no es pot menysprear l'oposició pel sol fet de fer la nostra feina, fiscalitzar el govern municipal, i vostè ho ha fet. Volem un alcalde que escolti, que representi i defensi a tots els habitants del nostre poble, encara que no pensin com ell, que vetlli per les seves demandes i s'enfronti a altres institucions si així ho requereixen. No volem que torni a passar com va passar recentment, que la representació institucional del nostre ajuntament no va ser alçada amb els alcaldes d'altres pobles veïns amb una presentació a la Fundació Palau, on el nostre alcalde no hi era, o en les retallades nocturnes del servei de salut del Cap d'Arenys, que no érem afectats com a poble i on vostè, sense consultar amb l'oposició, no va fer-hi front quan tocava, amb la resta d'alcaldes veïns de la comarca. Ser alcalde és tenir empatia amb tothom, posar-se en la pell dels altres, saber escoltar i deixar que aconsellin. Vostè, senyor alcalde, passarà a la història d'aquest poble com el primer alcalde a patir una moció de censura. Un dels nostres compromisos amb la ciutadania va ser austeritat, dedicació i transparència. Quan hem parlat del tema dels diners, podem afirmar, no perquè ho diguem nosaltres, sinó amb dates constatades amb Hisenda, que a part de ser el segon poble més endeutat del Maresme, som el 10è a la província de tot Barcelona i el número 39 a tot Catalunya, amb més de 4 milions i mig d'euros, no els 2 milions que vostè ha dit, segons la informació en la que hem pogut arribar. Però bé, durant aquests 2 últims plens també s'ha tret del calaix factures perdudes per més de 300.000 euros, algunes d'elles del 2011, concessions que han estat més de 2 anys en cobrar el seu reequilibri financer. Ens és del tot inexplicable també que en data 14 de gener s'entregui de l'empresa Banys Termals un registre amb una sol·licitud de constatació de perjudici econòmic i d'ampliació de la concessió, que per cert porta data del dia 12, i el dia 18 era contestada i entregat tots els informes. En canvi, és curiós que la Fundació Palau porta 1 any i mig en un permís d'obres en tràmit, o que la concessió del pavelló ha trigat 2 anys en cobrar de l'Ajuntament. També hi podem incloure altres documents sol·licitats que han tingut el registre d'entrada, curiosament, el mateix divendres, dia 15, un cop presentada la noció, i per tant volem concessions de servei públic, no un servei a un equip de govern. En quant a la resposta o les insinuacions que hi ha hagut a l'Hotel Colón, miri, li diré que nosaltres sempre hem actuat com una oposició responsable, i vostè ho sap, que donant suport al govern per cobrar aquest deute. Mai ens hem oposat en aquest tema i esperem tenir la mateixa actitud de vostès a partir dels propers dies. Podem seguir amb multitud de termes, no els direm tots perquè són bastants, però sí que alguns d'ells com a importants. El tema del Consell Escolar Municipal, el tema de l'escola Bressol, que necessita un suport addicional per incrementar el nombre d'alumnes, i, com no, una escola nova de la que ha de ser un projecte de poble, ha de ser un projecte de tothom. Però també recordar-li els consells esportius, que porten 7 anys sense reunir-se. Hem perdut l'aikido, el bàsquet, el futbol sala, se'ns han anat la Federació Catalana de Judo, i volem nosaltres aquí i ara oferir a la ciutadania un vincle directe amb l'esport a Caldes, amb la transversalitat de temes d'educació i salut. Està pendent desenvolupar un Consell de Cultura o un Consell Cultural. Es van perdre temes tan importants com teníem, que eren les puntaires, les jornades de joves creadors. En resum, es va perdre la inèrcia de la nostra empenta cultural vers altres pobles de la comarca. I com a guinda, una Fundació Palau girada al poble per falta d'entendiment o enteniment amb vostè o amb el seu govern. Nosaltres volem obrir el debat social per la participació que la gent desitja. Hi havia un filòsof xinès que deia que saber no se sap. Això és humilitat. Pensar que un sap el que no sap, això és malaltia. Volem que l'interès i les il·lusions de tots i totes vosaltres apaivaguin les veus més pessimistes i manipuladores que amenacen la crispació política, fent tots els moviments deplorables per aconseguir que tiréssim enrere aquesta moció que estem portant a terme avui, amb males pràctiques i utilitzant tot tipus d'amenaces. Hi ha que quan el debat està perdut, la calúmnia és la seva arma com a perdedor, però malgrat tot no hi ha fet canviar la nostra actuació responsable. Aquells que creien que el nostre únic interès era donar suport a una moció de censura per desbancar a una persona s'han equivocat. Han de comprendre bé que darrere de tot això hi ha un grup de persones que creiem en una forma de fer i en una manera d'actuar diferent. Sabem que les ideologies de les nostres formacions polítiques en temes nacionals no són coincidents, però actuarem des de les polítiques d'esquerres pel millor del nostre poble. Lluitarem cada un de nosaltres des de les nostres conviccions polítiques, mostrant la nostra disposició per treballar conjuntament des del diàleg, el respecte i la responsabilitat d'aquest Caldes que tots estimem. Tal com ens varen comprometre fa temps, ho farem amb uns valors per sobre de tot. Entenem la política local com a servei públic, estant al servei de tots els ciutadans i, lògicament, com un ciutadà més. M'ha obert el diàleg i recerca en el consens polític i social, fermesa davant dels violents i amb tots aquells que vulguin trencar la convivència. Igualtat d'oportunitats i equitat. L'Ajuntament és un àmbit polític per impulsar la justícia social. Els veïns i veïnes tenen com a dret tenir un govern que sigui eficient, rigorós, transparent i innovador. I s'ha d'exercir els càrrecs sense privilegis, amb austeritat, dedicació i transparència. Els veïns i veïnes tenen tot el dret a estar ben informats. Deia la dona del Gates, Melinda Gates, que un té èxit perquè algú alguna vegada li va donar una oportunitat. Nosaltres, amics i amigues, volem dir-vos que sou vosaltres, el poble de Caldes, que ens doneu aquesta oportunitat. Per tant, el nostre vot serà favorable en aquesta moció de censura que estem portant avui. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Tiene el turno de palabra la representante de Esquerra Republicana. ¿Dónde quieres?
Honestedat. Segons la Viquipèdia, l'honestedat és un valor humà consistent a comportar-se amb coherència i sinceritat amb un mateix i d'acord amb els valors de la veritat i la justícia. La percepció del grup d'Esquerra de Caldes, i ens consta que també és la d'algunes entitats, col·lectius i molts convilatans, és que en aquestes darreres gairebé 8 mesos el govern ha actuat molts cops amb poca honestedat política. A les primeres reunions que vam tenir ja vam veure els primers símptomes. Pel cartipàs municipal ens vam plantejar la proposta de pujada del sou de l'alcalde com una necessitat de la nova llei Arsal a 40.000 euros anuals. Lògicament vam comprovar que no era així i no vam acceptar cap pujada econòmica. I llavors se'ns va manifestar com a cosa feta que llavors la dedicació no seria completa i va ser ajustada pel govern al 85%. Vam acceptar-ho per no polemitzar més i com a mostra de confiança. També des de govern ens van dir que els sous dels regidors amb dedicació no podien ser per llei de 18.000 euros, sinó que havien de ser 15.000, 20.000, 25.000, per un tema de rangs i múltiples possibles. Tot i que lògicament ens vam assessorar i vam descobrir que no era així, vam acceptar els imports també com una mostra de confiança. D'altra banda, se'ns ha parlat de l'existència de protocols, que després hem vist que no existeixen. Encara ens agradaria pensar que hi ha casos on ens han informat malament per error o desconeixement. El cas és que tampoc mai hem sentit una rectificació per part del govern. La nostra percepció és que hi ha hagut poca honestedat política. A mode d'exemple, hem vist comunicats al web municipal com el publicat el 25 de novembre de 2015 referent a l'assumpte de la recaptació irregular de les zones blaves, on es deia que les actuacions de govern van ser comunicades, explicades i valorades oportunament i de manera immediata amb els portaveus dels grups municipals. Ja van manifestar en el seu dia que això no va anar així, ni de bon tros. Això és poca honestedat política i també manipulació informativa. Després del nostre comunicat a la xarxa, el text a la web municipal va ser canviat, suprimint la part citada sense cap rectificació manifesta. En general, hem vist que s'han utilitzat els mitjans informatius municipals d'una manera partidista i gens objectiva. Aquesta manipulació informativa l'hem anat veient en moltes altres ocasions, tenint el màxim exponent en les publicacions de CiU o Convergència Democràtica a les xarxes socials. Ja des de ben al començament, mentre les reunions amb el govern tenien un ambient força cordial i relaxat, a les xarxes socials rebíem crítiques i acusacions que percebíem com a trets i que també qualifiquem de ser poc honestes i de caracteritzar-se per la manipulació i l'arrogància. Aquest temps hem anat aprenent a no perdre el temps en les lluites a les xarxes amb els grups municipals, que no porten al lloc sinó a la crispació. No ens va aquesta manera de fer política. Com apuntava la Rosa, aquests darrers dies a les xarxes socials Convergència Democràtica ens ha propinat insults i ha fet acusacions que no compartim per res. No hem dit res fins ara i volem fer-ho ara i aquí, on pertoca. D'altra banda, s'ha dit que Convergència Democràtica ha fet monogràfics informatius a regidors d'Esquerra sobre diferents temes que desconeixíem al ser novells, bàsicament del funcionament de l'administració pública. Agraïm algunes parts de reunions que vam tenir sobre pressupostos i gestió de l'aigua. Una cosa no treu l'altra. També agraïm al PSC i a tots els caldencs i caldenques la paciència que han tingut en reunions i converses degut a que som novells, ja que de cop ho som menys. En qualsevol cas, cal destacar que les reunions han estat polítiques i no administratives i amb interessos sobre el posicionament dels regidors. És cert que hem tingut moltes reunions i no han estat didàctiques, sinó informatives. No ens surten els mateixos números a uns i altres, però en qualsevol cas no ens importa la quantitat, sinó la qualitat d'aquestes. En aquest temps no hem estat capaços de saber com està l'Ajuntament amb el detall que mereixem i com ens exigeix la nostra responsabilitat com a regidors. Ens hem sentit menys tinguts. La informació que reclamem i no obtenim com a regidores i regidors hauria d'estar a l'abast de qualsevol. Hem hagut de demanar per instància moltes coses i la resposta ha estat molt lenta en la majoria dels casos i encara estem pendents d'informació demanada fa mesos, com ara els immobles i terrenys propietat de l'Ajuntament, que parlava el senyor Arnó. També, recent aquesta setmana, hem rebut els primers números del Festival de Santa Florentina de l'agost, després de ser una de les nostres denúncies. Fins ara, l'única dada que teníem era que el Santa Florentina no costaria més de 2.000 euros o com un concert de festa major, paraules textuals. I aquesta setmana veiem que les despeses reals estan vora els 80.000 euros, obtenint un balanç negatiu de 30.000 euros i encara tenim pendent de cobrar una subvenció amb la que s'ha comptat de la Generalitat de vora 34.000 euros i pel que sabem no està encara concedida. Si no s'acabés cobrant, passaríem de balanç negatiu de 30.000 a 64.000 euros. Tenim altres prioritats, que no pas un festival nou del qual és evident que no dona beneficis. Aquests diners haguessin pogut perfectament anar destinats a reformar l'escola que fa tant que es demana. La Fundació Palau està a punt de marxar per culpa del poc suport del govern i ens han col·locat un festival com el Santa Florentina que és elitista i que dos pobles veïns es van treure de sobre per la poca repercussió econòmica que tenia la població. Considerem que la gestió de govern ha estat deficient en molts casos. Tampoc hem tingut un esborrany de pressupostos per al 2016, que és el normal exigible per al començament de les negociacions amb l'oposició referent a aquest punt. D'altra banda, hem descobert que hi ha concessions ruïnoses, que les factures es paguen tard, el 2014 es va tancar amb un període mitjà de pagaments de 145 dies, que l'endeutament és molt alt, de vora 4,5 milions d'euros, i no veiem que es prenguin les mesures necessàries per a reduir-ho. És més, se'ns plantegen grans projectes que empitjorarien la situació i hipotecarien el poble per més temps. Per responsabilitat, La manca de transparència ens fa desconfiar de la qualitat de moltes altres gestions i necessitem conèixer l'estat de tot i en detall. També se'ns ha dit des del grup de Convergència Democràtica que tenim ànsies de poder. Ens sembla que els que volen estar farats al poder són ells, tenint reunions per separat tant amb socialistes com amb Esquerra per tal d'oferir fer coalició amb ells, inclús compartint l'alcaldia, deixant-ho bé PSC o Esquerra a l'oposició. Nosaltres no respondrem a les seves desqualificacions amb més paraules. La respondrem amb fets i proves. No serà avui, seran els 3 anys vinents si la moció prospera, i si ens equivoquem i anem errats, ja serà el poble d'aquí 3 anys i poc qui decidirà qui té raó. És per tot això que ens veiem obligats a fer aquest pas. De prosperar la moció, esperem que tots participeu, junt amb el nou govern, per fer un poble del qual els caldencs i caldenques ens en sentim molt orgullosos. Gràcies.
D'acord amb l'article 22.3 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de la llei de bases de règim local, i de l'article 197.2 de la LOREC, infine, el sistema de votació serà el nominal, d'acord amb el previst de l'article 101 del Reial Decret 25.2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, a la crida dels regidors per ordre alfabètic de cognoms i en últim lloc l'alcalde perquè votin la moció de censura corresponent en veu alta, sí, no o m'abstinc. Eloi López Laura.
Sí.
Baró Clariana Òscar.
Sí.
Baró Viaplana Joan.
Sí.
Blázquez García Marcos.
No.
González Monforte Miquel.
Sí.
Pou Baró Rosa.
Sí.
Rossinyol Esteban Àngel. Salvà Comas David.
Sí.
Segura Govern Elisabet.
No.
Serra Nieto Mònica.
No.
Arnau Porras Joaquim.
No. Sí, és tu. Sí, sí.
Atès el resultat de la votació, prospera la moció de censura contra l'alcalde per 6 vots a favor, 5 en contra i cap abstenció. Obtenint la majoria absoluta, queda proclamada l'alcaldessa Rosa Pou Baró, la que figurava proposada a la moció. Per tal de perfeccionar jurídicament la proclamació serà necessari que la nova alcaldessa ratifiqui l'acceptació del càrrec i en prengui possessió de conformitat amb la fórmula reglamentàriament establerta.
¿Acepta el cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Caldas de Estrac?
Sí, acepto.
Ahora, ¿juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y al Estatuto de Autonomía de Cataluña?
Sí, ho prometo. I si em permet, m'agradaria fer unes consideracions personals. Doncs dic a expressar que em poso a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat i que personalment seguiré treballant per aconseguir la sobirania i la independència del nostre poble.
si em permets, que els encerts de la nova alcaldessa ens serveixin a tots plegats per seguir progressant. Moltes gràcies.
Bé, arribats en aquest moment, no puc sinó donar gràcies a la meva família per la seva paciència i per les hores que els hi prenc, al meu equip per tot, a la gent que tenim a la nostra secció local també, a la gent, en els regidors de Convergència, per tota la feina que han fet i segur tota la que tornaran, que seguiran fent, estic convençuda, i també a Esquerra Republicana per tenir la paciència que té amb aquest grup de novells de Caldes, que anem amb el cor en lloc d'anar, vull dir, com hauríem d'anar, que són bastant políticament incorrectes a vegades, i que ells ho respecten i que sempre han deixat que posem els nostres interessos de poble davant dels de partit. I a tots vosaltres, aquesta vara és de tots vosaltres. Gràcies.